Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Sostenibilitat i música. Amb Baixa Mil.
Vinga, va, gairebé 6 minuts que passen de les 5 de la tarda. Avui no puc dir allò de... encantat de rebre un dels millors somriures de Catalunya perquè no la veiem. Aixa Miró, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Com estàs?
Bé, aquí una mica empiucada, però bé.
Sí, et se't nota una mica la veu, una mica refredada. Esperem però que duri pocs dies, això.
I
va,
tant,
què et presentes avui?
Sí. Doncs mira, avui us parlaré d'accions sostenibles en el món audiovisual, que és duen a terme per sensibilitzar de la importància de ser sostenibles i tenir aquesta estima per la Terra. L'home que avui us presento estima molt la natura i a través de les seves imatges la fa estimar els altres i es presenta amb aquesta música.
Esperanza en la vida que perdura y los campos que de nuevo florecen.
Una cançó que ja sabeu que podeu trobar a la nostra llista de Spotify, de sostenibilitat i música amb Aixa Miró. Aixa, jo sempre et dic que els convidats et porten músiques excel·lents, eh?
Són precioses, és veritat, és veritat. Doncs el nostre convidat d'avui és el Patxi Urí. Ell és fotògraf i documentalista navarrès. Els seus treballs són editorials i audiovisuals, estan centrats en viatges, gastronomia i el món rural. I és un home amb molts premis. Penseu que el 2008 va rebre el Premi Nacional del National Geographic per la fotografia realitzada a Cambodja. Després, el 2008, va rebre amb el seu llibre Navarra a la carta, és reconegut a Londres com el millor llibre de viatges gastronòmics del món. I després, el 2010, Navarra, la cultura del vi, és premiat com el millor llibre del món de vins europeu.
Uau.
I una cosa més, el 2016 va rebre el Premi Goya per Los Hijos de la Tierra com a millor documental, curtmetratge documental.
Què em dius? Tenim un Premi Goya avui a la caravana?
Eh?
Dic, tenim un Premi Goya avui a la caravana, eh?
Sí, avui, i tant. Patxi, molt bona tarda.
Hola, Asa, què tal? Bona tarda.
Hola, Patxi, què tal? Bona tarda.
Escolta, dir el teu currículum és fantàstic, eh? Tenim aquí un home de món i ell no para de fer projectes i ara està en un de nou molt bonic que es diu Mi Pueblo L.E. Explica'ns quin és l'origen, com va néixer aquest projecte i el seu objectiu.
Bueno, pues Mi Pueblo L.E. nace por el certamen literario que lo crea Maribel Medina, una escritora navarra famosa por la novela Sangre de Barro, y se le ocurrió un buen día hacer un certamen literario en un pequeño pueblo de La Mancha, de 300 habitantes, con la condición de que tuviera biblioteca. Y la verdad que cuando lo hizo, esto creo que fue hace como 4 o 5 años, pues la gente escuchó su proyecto y le empezaron a llamar de diversos pueblos numerosos de toda la geografía española. Entonces, en el verano de hace 2 años, me llamó porque se hacían 7 certámenes literarios en 7 pequeños pueblos de Teruel, en los que a cada uno de ellos venía un escritor de renombre, ¿no? Y entonces, pues me dijo, mira, esto me gustaría hacer un documental, y yo la verdad que, bueno, venía de 2 documentales seguidos, de los últimos de La Mejana y de Quijotes y Semillas, que fue premio al mejor documental en el Festival de Málaga, premio del público y premio del jurado, y claro, como era relacionado con el mundo rural, pues no me pude negar. Y entonces le dije, pues venga, pues adelante y vamos con ello. Y hemos terminado ya la fase de rodaje y enseguida nos pondremos a montarlo, que ya es hora.
Escuchando, ¿no? Veus que, creus que en els pobles, els nostres pobles, hi ha aquestes persones que, com tu descrius, no?, que tenen aquestes ganes de cultura i que els llibres són per ells com una bandera?
Mira, nos quedamos muy sorprendidos, tanto el equipo de rodaje como los propios escritores que llegaban a los pueblos, de la enorme cultura que tienen estos pueblos. Recuerdo que en uno de ellos, en Huesa del Común, vino Víctor del Árbol, y la verdad que yo no sabía ni quién era Víctor del Árbol, pero es un escritor, bueno, que ex Mosso de Escuadra, escritor catalán, y que en Francia es un bestseller, todas las novelas que publica, ¿no? Pues en este pueblo de Huesa del Común, que en invierno tiene 15 habitantes, pues se sabían su vida y milagros, se sabían su bibliografía y sobre todo organizaban certámenes literarios, ronda literaria nocturna, y la verdad que para el equipo de rodaje, pues grabar toda esa sensibilidad con la cultura, que es donde, como dice el escritor Javier Sierra Turolense, que la cultura debe volver al lugar que nació, al pueblo, pues la verdad que es una maravilla. Y dices, caray, en estos pueblos donde dices que no habría nada, pues hay mucha cultura y la gente se mueve por mucha cultura, y la biblioteca tiene mucha movida cultural, y la verdad que es una gozada conocer gente así.
A mi m'agradaria preguntar-te, Patxi, si creus que s'infravalora tant el món rural, són dues preguntes en una, si s'infravalora tant el món rural gairebé tant com el món dels documentals.
Pues la verdad que sí. Van a la par, ¿no? Somos la clase B, la segunda división, o la segunda B o tercera, y la verdad que sí, pues los documentales, como digo yo, que te los casi autogestionas, o bueno, son una quijotada sacarlos adelante, porque tienen muy poco recorrido, y aunque pues vas picando piedra pues por festivales, pero claro, la gente te dice, no, ¿y por qué no está en una plataforma? Le digo, una plataforma no está porque iría a morir muy rápidamente y se diluía como un azucarillo, ¿no? Porque si rentabiliza los documentales, pues proyectándolos en salas de cultura, en ayuntamientos o en pequeños festivales, pues ganando premios, pues entonces, claro, si lo pones en una plataforma, ya no te lo cogen, ya lo quemas, ¿no? Entonces, es muy difícil, pero es lo que me motiva a hacer, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es un veneno, ¿no? Es decir, hacer cine documental es una pasión muy, muy peligrosa.
Aixa.
El documental aquest que estem preparant, no, Patxi, hi ha els nostres escriptors més rellevants, no? Javier Sierra, la Rosa Montero, la Luz Gavàs, davant de quines històries humanes es van trobar, no? Quan van arribar als pobles, com va ser la seva reacció?
Mira, por ejemplo, empezamos en el pueblo de Oliete con Cristina Fallarás, que bueno, que es todo corazón, es muy abierta y
todo encima, corazón y todo terreno.
Todo terreno, todo terreno. Entonces ella le decías cualquier cosa y ¿quieres hacer una entrevista a la burra, a la Cleopatra? Pues le hacía una entrevista a la burra o subirse a la burra. Entonces, bueno, pues hacían certámenes literarios en la biblioteca para promocionar la biblioteca, para que gente del pueblo también conozca que hay una biblioteca. Luego ella habla de sus libros y luego sobre todo es un poco ese feedback, esa convivencia entre el escritor va a empaparse de la vida rural y a su vez la gente de los pueblos de qué le parece, ¿no?, de cómo se viven los pueblos, ¿no? Pero yo luego volví en invierno a estos 7 pueblos de la vasta geografía de Teruel, que tiene un territorio tan vasto como todo el País Vasco, y volví a plasmar la vida cuando el escritor se va, ¿no? Y la verdad que me tocó un invierno y decía, bueno, voy a ir al antiplano turolense, todos los 7 pueblos por encima de los 1000 metros. Y estoy deseando que me caiga la Filomena, la Mortadela o lo que sea, para quedarme aislado ahí y realmente que me acojan en alguna casa con 4 abuelos y esté ahí comiéndome sopas de ajo 15 días. Pues la verdad que me tocó el invierno del cambio climático, no cae un copo de nieve. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido y lo hemos pasado muy bien, porque la gente de estos pueblos tiene un corazón tan grande como una casa de payés.
Patxi, quina repercussió creus que tindrà el vostre documental? Què voleu aconseguir amb aquest documental?
Bueno, realmente es decir, se puede vivir en los pueblos, y la verdad que en todos los pueblos tienen biblioteca, y en muchos pueblos se reivindicaba con esto de la pandemia, pues que la gente fuera a teletrabajar a los pueblos, pero tengo una anécdota de que en el pueblo de Libros, que casualmente se llama Libros, donde vino Javier Sierra, pues yo le pregunté al alcalde, ¿no?, un pueblo con 150 habitantes, a Raúl Arana, y le pregunté, y bueno, ¿y por qué no viene tan la gente a los pueblos aquí y tal? Me dice, porque ahora se puede teletrabajar en los pueblos con fibra óptica. Y me dice, ¡ay, fibra óptica! Nos pasa la línea de la fibra óptica por la puerta del pueblo. Y la empresa nos cobra 15.000 euros. ¿Cómo va a pagar un pueblo de 150 habitantes 15.000 euros por engancharse a la fibra óptica?
¡Qué bestia!
Entonces yo creo que tiene que venir ayudas estatales para fomentar la vida en los pueblos, que la verdad que en los pueblos pues tienes cultura, tienes agricultura, te puedes cultivar tus propios alimentos. Y bueno, y esto lo conté en una entrevista que salió publicada en el Heraldo de Aragón, y Raúl Arana, el alcalde de Libros, cuando leyó la noticia me dice, oye, Patxi, ¿sabes qué? A base de ser pelma, y ya conseguí la fibra óptica y gratis. O sea que hay que picar piedra en todos sentidos.
Porque después de hacer este Mi Pueblo Lee, Pachi, te da esta sensación que los pueblos no mueren, los estamos dejando morir.
Así es, en los pueblos hay mucha vida y yo creo que no es la España vacía ni vaciada, es la España olvidada, ¿no? Olvidada por las instituciones, porque si hubiera, pues no sé, iniciativas a la que te ayudan con una subvención por comprarte un coche eléctrico, ¿por qué no van a ayudar a unos jóvenes a instalarse en un pueblo? Pues que tengan menos impuestos, facilidad para tener vivienda, para tener suelo para cultivar, que hay muchas tierras que están abandonadas y hay herramientas, por ejemplo, he conocido, ahora que he estado trabajando con la Diputación de Barcelona promoviendo los proyectos agroecológicos más innovadores de las comarcas de Barcelona, he conocido la herramienta del Banc de Terras, ¿no? Uh-huh. Que pone en contacto a gente que tiene, pues que no pueden llevar las tierras, con jóvenes agricultores, ¿no? Yo creo que herramientas hay muchas, lo que pasa que yo creo que a los políticos y a la gente que les rodea, a la gente que tiene poder, le falta, como digo yo, tomar tierra, descalzarse, caminar por el bosque, cultivar una lechuga, un tomate. Yo creo que eso te hace tener un vínculo con la naturaleza que es vital para la salud del ser humano y del planeta.
L'any passat ja vas venir a explicar-nos, no?, com havia sigut l'aventura d'anar, no?, des de Tudela fins a Màlaga en bicicleta per fer un documental amb la verducleta. Explica'ns una mica què és la verducleta.
La verducleta, Pachi?
La verducleta és una bicicleta que lleva en la parte de delante estas bicicletas que llevaban antes los lecheros repartiendo leche. Pues bueno, pues a Santi Cordón, que es el protagonista del documental Los Últimos de la Mejana, Rebeldía y Esperanza, es un cocinero y hortelano. Cuando él se dedicaba, tiene una fundación que se llama Mascotas Verdes y una de sus aficiones era pues enseñar a cocinar desde la tierra a los alumnos de los colegios de Tudela, ¿no? Entonces estos venían en el autobús, venían al huerto escuela. Entonces hubo un momento en que los colegios no tenían presupuesto ni para pagar el autobús para ir al huerto, que eran 3 kilómetros de recorrido. Entonces él dijo, si los alumnos no vienen a la escuela, yo voy a la escuela. Me monto una bicicleta, una verducleta, con un huerto móvil en la parte de adelante, con un huerto vivo, que además se hizo famoso, fue al stand de Navarra en Fitur, allí con los cogollos, la gente degustando los cogollos desde la verducleta, y entonces así comenzó esta labor didáctica, ¿no? Entonces, cuando el documental de Los Últimos de la Mejana nos lo seleccionan en el Festival de Cine de Málaga, pues a Santi no se le ocurre otra cosa que decir, yo voy a hacer un viaje sostenible y ecologista y voy a ir con mi verducleta, sin dinero, intercambiando semillas durante 22 días desde Tudela hasta Málaga, porque Santi tenía que cocinar en la cena de inauguración del festival, intercambiando semillas y proyectando una parte del documental. Entonces, claro, yo fui documentando toda esta película que iba por título de Quijotes y Semillas. Una quijotada con mayúsculas.
Bueno, ¿y ahora cómo están los proyectos? Que ahora será a punto de, ¿no?, de comenzar a hacer el montaje. ¿Cuándo tendremos la estrena?
Bueno, el estreno de Mi Pueblo Lee esperemos tenerlo para principios de verano. Pero claro, es como todo, pues cuesta mucho, ¿no? Pues las ayudas gubernamentales, las ayudas del Instituto del Cine, bueno, y sobre todo, pues tener apoyos, ¿no? Porque claro, es muy bonito irte a grabar, pero claro, la cultura, los que hacemos cultura también no vivimos del aire, ¿no? Entonces esto, aunque vas a los pueblos y te tratan muy bien, que está muy bien, porque comes trufas, comes azafrán, comes hasta del cerdo que se cultiva mucho en Teruel, hasta los andares, se puede comer hasta los andares, pues, pero la verdad que es duro sacar estos proyectos adelante, pero bueno, con tesón y como todo, pues siempre los saco adelante. Me dicen que el mayor Quijote de todos soy yo por sacarlos adelante, o sea que...
Claro. Oi, escolta una coseta, ara que tu que viatges pels pobles i has vist, no, com cultiva la gent, com, quin nivell de sostenibilitat creus que estem millorant?
Mira, sí, yo creo que los jóvenes que se incorporan hoy en día a la agricultura lo hacen de un modo más sostenible, con más cuidado a la tierra, porque claro, venimos de una época de la revolución verde que se ha arrasado con tanto fitosanitario, con la excusa de decir, no, es que vamos a pelar el hambre en el mundo. Eso es erróneo, eso es una noticia falsa, ¿no? Lo único que se ha hecho es plantar hectáreas y hectáreas y hectáreas de soja transgénico, de maíz transgénico, para dar de comer a las fábricas de animales que, como se ha visto, pues contaminan las aguas freáticas, nos contaminan todo lo que nos rodea, ¿no? Yo creo que tenemos una ligera esperanza, pero también lo que a mí me conmueve en hacer estos documentales es que la gente sepa la trazabilidad de los productos, consumir productos de temporada, y eso pues viene desde la escuela, ¿no? En los últimos de la Mejana ya sacamos a relucir el programa que tenían las escuelas infantiles, que desde los 3 años ya les dan de comer de verdura ecológica, y encima hacían el círculo, ¿no? O sea, iban a devolver los restos de la comida orgánica a los huertos donde se producía, ¿no? Y la verdad que es falso decir eso, que a los niños las verduras no les gustan. Lo que pasa es que se contaminan con toda la publicidad que les entra por encima, porque, como se dice en el documental, nadie publicita ni una borraja ni una alcachofa, ¿no? Si no te sale todo lo dulce, que encima vamos a una población obesa antes de tiempo, y la verdad que eso no vamos por buen camino, ¿no? O sea que hay que incidir en una alimentación, porque la alimentación está relacionada con la salud y viceversa, o sea que eso es así.
Pachi Ferrer, també has estat aquests mesos fent de jurat del cinema, no? de Sant Cine. Com has vist el nivell de produccions audiovisuals, i com veus el nivell de sensibilització pel medi entorn?
Bueno, yo creo que la calidad cinematográfica en los festivales de cine documental ha subido ostensiblemente, ¿no? Yo digo que gracias a la fotografía digital, bueno, yo como vengo de la fotografía, a mí, yo vivía muy bien. Hace 20 años te pagaban muy bien los reportajes en analógico, tenías que hacer tus diapositivas o tus carretes, y te pagaban mucho más que ahora por un reportaje. Pero, como digo yo, pues he tenido una vendetta, ¿no? Una venganza con la fotografía digital. Si me apartó un poco de mi trabajo de fotógrafo, me ha servido para acercarme a hacer cine documental, como muchísimos, ¿no? Hay gran cantidad de documentalistas muy buenos, y, por ejemplo, pues tuve la ocasión de ser jurado en la sección Miradas del último San Cine, y la verdad que ves el documental de Mama, de Pablo de la Chica, que ya ganó en mejor cortometraje, y era esta vez una versión un poco larga, y la verdad que los 18 documentales, pues la verdad, ahora tienen mucho más calidad que antes, porque permite acercarse a, de una manera más fácil y más económica, al cine documental. Y por eso, pues está bien documental festivales como el San Cine, como el Festival de Málaga o la Seminci, en los que he podido participar con los dos documentales, pues tengan esta sección pues más verde, pues para plasmar este tipo de iniciativas que son tan necesarias.
Clar, ens ho deies abans, Aixa, que en Pachi Uriz té un premi Goya el 2016 per aquest documental Los hijos de la tierra. Esclar, Pachi, jo quan veu un actor o un director i diu que té un premi tan important com un premi Goya, jo entenc de quina manera el pot catapultar professionalment, no? Amb un actor el deuen trucar més, amb un director el deuen trucar més. En el món del documental també serveix?
Yo al principio, cuando tenía el cabezón, en alguna reunión lo llevaba en la bolsa y lo ponía encima de la mesa.
A ver si así...
Pero no te creas, ¿eh? A la hora de soltar la pela, por mucho que tengas un Goya, es complicado, ¿eh? Pero bueno, la verdad que como intimidatorio sí que intimida, decir. Y bueno, pues sí, la verdad que Hijos de la Tierra funcionó muy bien, pues fue el premio Goya al mejor corto documental, y la verdad que, bueno, pues tuvo muchos visionados, lo cogieron muchos festivales, ganó muchos premios, y fíjate, vendí 3.000 DVDs, cosa que hoy en día ya ni en pendrive te los compran, ¿no? O sea, ahora vas a morir a las plataformas, pero bueno, ya tuvo un largo recorrido por muchas casas de cultura, por muchos festivales de cine, se proyectó muchísimo, y es un gran trampolín, es el mejor escaparate y el palmarés para que la gente se acerque a este tipo de cine, ¿no? Y la verdad que fue el principio de esta trilogía que he cerrado con De Quijotes y Semillas, y entre medio de Los últimos de la Mejana, que llamo la trilogía Toma Tierra, y la verdad, pues esto es lo que estoy promoviendo y ofreciendo, pues a las casas de cultura, que tienen la posibilidad, pues, de hacer cineforums con una de estas tres películas, que la primera de ellas va relacionada con la medicina natural, Hijos de la Tierra, con este viaje que hice por el Amazonas, por Inglaterra con druidas, chamanes, por toda la península ibérica. El de Los últimos de la Mejana, que toca el tema de la alimentación y la salud, y luego el de la soberanía alimentaria con Del Quijotes y Semillas, ¿no? Así que nada, pues aquí estoy dispuesto a que me llamen de cualquier pueblo, que me encantan los pueblos a dar la charrada.
Aixa.
Pachi, ¿dónde podemos ver tus documentales, si alguno quiere verlo?
Bueno, el único que está disponible en plataforma es el de Hijos de la Tierra, que está en Filmin, y luego los otros han estado ocasionalmente en los festivales, porque era uno de los requisitos, ¿no? La pandemia no se podía ir presencialmente, y entonces sí que estuvo, pero hoy en día, pues nada, me buscan a mí, Pachi Uriz, me escriben un correo electrónico, y yo voy a donde sea, en verducleta, en bicicleta o en carromato, ahí voy con la película, una misión pedagógica de hoy en día.
Ay, muchísimas gracias. Bueno, ha sido un placer, Pachi.
Pachi Uriz, gracias.
Vale, pues nada, muchas gracias
a todos. El mundo documental y este mundo sostenible dentro del mundo documental, que también va muy bien reflexionar sobre todo esto. Aixa Miró, ¿què? El dijous que ve et veiem el somriure o no?
Espero que sí.
Sí, home, sí.
Aquí estaré.
Va, salut i força, que vagi molt bé.
Una abraçada. Adéu.
Nosaltres que acabem amb aquesta cançó que ens portava avui en Pachi Uriz, el búho, Mirando el Fuego.
Radio Estel. Sense distància. El panorama informatiu i l'anàlisi de cada dia sobre l'actualitat social i religiosa a Radio Estel. Sense distància. Amb Ignasi Miranda. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, aquí, a Radio Estel.
En molt poc temps, Edu Esteve s'ha convertit en un dels artistes emergents amb més projecció de futur dins el panorama musical català. Després del seu gran pas per Eufòria, ara ens presenta el seu primer senzill, La Primavera, una cançó imparable i plena d'energia que no et podràs treure del cap. Esteve, La Primavera. Escolta, comparteix i consumeix música cantada en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Reportatges de ràdio amb Ruth Carau.
Les tardes a Ràdio Estel, que són La Caravana, i els dijous són de reportatge social amb Ruth Caral. Manca un minut per arribar a 6:15 de la tarda. Ruth, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Què ens portes avui?
Mira, avui vos porto un reportatge sobre joves emprenedors. Esta és l'explicació curta,
sí?
Però li posarem matisos.
Aprofundim, va.
Aprofundim una mica. El reportatge planteja tres classes d'emprenedoria diferents, però que tots tenen un context semblant, podríem dir. D'una banda, que estan en una zona poc o molt rural, si no és un poble, és una ciutat menuda, i de l'altra, que són feiners manuals, simplement fora de pantalles d'ordinador, majoritàriament, i d'un tracte directe amb el client.
M'agrada molt perquè molts treballem i crec que s'ha perdut la paraula ofici.
Oficis.
I crec que va molt d'això, d'ofici.
Exacte. Sí, no et vull avançar res més. Prefereixo que ho comentem després. Si vols, també per acabar-vos de situar una mica millor a què em refereixo quan parlo de pobles i ciutats menudes, vos faig una petita introducció després el reportatge queda clar, en principi, però per si de cas. Sentireu la història d'una nova llibreria de Tortosa que es diu La Irreal. Després, el cas de Valtros Atelier, que és un taller de papereria artesanal i sostenible de Valls. I, per últim, el cas d'un nou forn de pa que es preveu obrir a Llobera, un poble del Solsonès, que no arriba als 200 habitants.
Va, doncs tot això que ho podrem escoltar avui al reportatge de Ruth Caral i que sona així.
Hola, bon dia.
Teniu problemes?
No, només venim llibres. No passa res. És que, bueno, costa molt aviar. Al final trobar també una llibreria que només tingui de llibres. Però bueno, si guardo un cop d'ull, és més que benvingut.
Cada matí, de dilluns a dissabte, Júlia Alvesa puja a la persiana de La Irreal. És l'única llibreria de Tortosa que ven exclusivament llibres, res de papereria ni material escolar. Va obrir el negoci el setembre del 2021, ara fa un any, amb 25 anys, i per això sovint encara ha d'explicar als clients que a La Irreal només hi trobaran històries per llegir. Va deixar d'exercir de periodista per crear la seva llibreria.
I estic enamorada del periodisme, molt enamorada. I ho enlloro molt, ara que fa un any i escaig que no el practico de forma constant. El que passa és que quan t'enamores mai veus les imperfeccions hasta que et peten al teu nas. I al final sempre crec que en 25 anys encara ets molt jove, no?, per trair la teva moral, la teva ètica, per la feina. I la veritat, això també va ser un punt d'inflexió a l'hora de tirar-me a la piscina i muntar el meu propi projecte, perquè al final a qui hauria de ser infidel no seria a la llibreria, sinó a mi mateixa. I així va ser com vaig també saltar en aquest pou.
Un cas semblant és el de l'Ariadna Pujol. Ella és dissenyadora gràfica i amb 24 anys, sent una amant de l'artesania, va decidir allunyar-se de la pantalla de l'ordinador i obrir Valtros Atelier a Valls, un taller de papereria artesanal on ven llibretes i agendes d'edició limitada amb paper reciclat i plenament sostenible.
Doncs justament Valtros va començar exactament fa 5 anys. Llavors l'únic que em vaig proposar era que el que volia era sortir de la pantalla de l'ordinador i treballar amb les mans. I al final, un 2 de novembre del 2017, vaig decidir obrir-me un compte d'Instagram. Va ser una cosa molt impulsiva i a la vegada molt natural, sense estar pensada, sense tenir un pla de negoci, de fet, sense ser conscient que estava naixent un negoci, simplement tenia la necessitat de compartir el que jo feia a les meves estones lliures. I la sorpresa va ser meva perquè quan vaig començar a compartir-ho vaig començar a rebre feedback positiu i em van començar a demanar el que estava ensenyant i em van començar a arribar propostes per participar en mercats d'artesania.
Així va començar, compartint el contingut a Instagram i ara també ho fa a través de la seva pàgina web.
Una de les coses que crec que després ha donat molt de sentit a com ha evolucionat la marca és que vaig començar a treballar amb materials que jo tenia a casa. No vaig fer cap inversió, no vaig comprar res, simplement tenia molts papers perquè és una cosa que sempre m'ha cridat molt l'atenció. Llavors havia anat guardant retalls, etiquetes i jo sabia que algun dia en faria alguna cosa i ho havia anat guardant. I per l'altre costat, ma mare, en el seu taller de patchwork, feia el mateix amb els teixits i entre els meus papers i les seves robes, que eren robes sobrants que ja no es podien utilitzar o que ella ja no podia vendre perquè en quedava en poca quantitat, doncs amb tot aquest material rebuig, no?, que podria estar perfectament a la brossa, vaig donar com una segona vida i vaig començar a fer enquadernacions artesanals i d'on en sortien llibretes amb material totalment reutilitzat i totalment sostenible.
En ambdós casos, la situació actual dels sectors és contraposada. A la capital del Baix Ebre, les llibreries es poden comptar amb els dits d'una mà, però en canvi, a Valls sí que hi ha tendència als productes artesans.
Aquí d'Hortos en queden 3, en podríem dir, perquè una és quiosc llibreria, l'altra és la 2 de Viladric i l'altra sóc jo. A Jesús no n'hi ha ni una. El
Jove tampoc, a Xerta tampoc, a Benifallet i Paüls tampoc n'hi ha, a Vítem tampoc n'hi ha, a Tivenys hi ha un quiosc, està en llibreria de poble.
Hi ha moltíssims negocis que combinin artesania i sostenibilitat. És veritat que normalment quan es parla d'artesania no es parla de sostenible, tot i que per mi va totalment lligat de la mà, perquè una cosa que està feta d'una amb una és totalment sostenible. És veritat que després entra en joc els materials que s'utilitzen i d'on provenen i les seves característiques. De fet, aquí a Valls sembla mentida, però som unes quantes.
I de dos negocis amb pocs anys de vida a un que encara no s'ha engegat. Manel Cardona té 24 anys i preveu poder obrir un forn de pa a Llobera, al Solsonès, abans d'acabar l'any.
La meva idea és restaurar el forn de pa del meu avi, que ell havia fet pa fa molts anys enrere, i vull apostar per emprendre'm un negoci propi per passió, perquè m'agrada treballar amb les mans, diguem-ho així, però també per un vincle emocional amb el meu avi. És una sortida que poder no m'havia plantejat fa temps enrere, però clar, no tothom té l'opció de crear un negoci propi, sent joves, diguem. Llavors crec que és una molt bona oportunitat que tinc jo a les meves mans i m'agradaria, doncs, aprofitar-la.
Segons dades de l'informe Global Entrepreneurship Monitor, a Catalunya, durant el 2021, la taxa d'activitat emprenedora ha crescut i ha arribat a ser d'un 7,2%, una xifra que representa un 0,6% més respecte a la taxa del 2020. Si ens fixem, però, en l'edat mitjana dels emprenedors que estan en fase inicial, els anys augmenten perquè se situa en 44 anys.
Sí que hi ha un atreviment de crear negocis propis, de continuar fins i tot negocis familiars donant-li una volta, reinventant-se, però és veritat que a la vegada que hi ha aquest atreviment no ens posen les coses fàcils. La quota d'autònoms cada vegada puja més, facturis el que facturis, a final de mes has de pagar-la, i la veritat és que per molt que tinguis un atreviment, tal com està muntada la societat, necessitem que sigui sostenible econòmicament.
Sincerament, ho penso que els joves avui en dia no s'engresquen en un negoci propi pel simple fet del país on estem. Et surt més a compte fer altres coses i no ser un autònom, parlant clar, perquè els autònoms, des del meu punt de vista, estan una mica malament.
Depèn de la ciutat on estigues, hi ha molt poca incentivació per obrir botigues, per crear negocis, per estar en espais de coworking. Hi ha molt poca facilitat econòmica o de beneficis fiscals a l'hora d'obrir o d'ajudar-te a arrencar, i al final costa molt. I també el lloguer de les ciutats és molt car. Al final, per poder pagar un lloguer de 500 euros més totes les despeses que comporta obrir un negoci, és que la guardiola s'aixuga només de pagar aquestes despeses, i després quasi bé et queda propina per a tu.
Clar, engegar un propi negoci pues, sempre comporta sacrificis. Comporta disciplina, sobretot, perquè no es pot portar a la ligera, que diguem, has de ser constant, perquè si no pot no anar bé. Però clar, els problemes que em trobo jo avui dia, amb el tema de inflació i tot això, doncs clar, sent joves tampoc tenim tota la trajectòria per haver creat diners per poder fer aquesta inversió.
A més, en el meu cas, i suposo que com molts altres casos, sóc jo sola la que està darrere de la marca, per tant sóc jo qui decideix i qui ho fa tot, sóc jo qui dissenya, qui fa la producció, qui fa la comunicació, la facturació, la gestió de la pàgina web, els enviaments, absolutament tot. Per tant, sí, l'esforç és enorme, però per mi hi ha recompensa.
Recompensa, al final sí. El que passa és que els moments durs, els moments negatius, els passes tu tot sola i te'ls tragues tu tot sola, i llavors ho veus tot negre. O sigui, és una mica una feina bipolar, no? Els bons moments són molt bons moments i els dolents són molt dolents.
Jo crec que cada persona ha de trobar el seu. Si ets una persona que tens l'oportunitat d'obrir un negoci, sigui quin sigui, sigui de pa, sigui de qualsevol cosa, i tens l'oportunitat i estàs en un poble, ostres, entre la gent de poble ja funcionem així. Jo quan he anat explicant això del forn de pa, a mi la gent del poble ja m'ho ha dit, ostres, doncs quan l'obris ja tens tota la clientela del poble feta.
Falta crear negocis als pobles petits, falta crear negocis a les ciutats grans, però també fa falta que la gent cregui en els negocis de la ciutat, perquè al final la gent la boca oberta quan al cap d'un dia tingui el seu llibre a la llibreria. I al final és això, no? Que no ens agrada veure botigues tancades, però hi ha molt poca gent que compri a les botigues. Una botiga tancat, quantes vegades has anat a comprar aquesta botiga? Cap. Bueno, doncs ja està la resposta, no?
Llavors, sí, evidentment, als pobles i a les ciutats petites falten negocis, falten botigues, falta vida als barris, falta que la gent surti al carrer, però també és veritat que no té per què ser com ha sigut fins ara. I em refereixo a que, per exemple, podem comprar per internet, perquè és com el que ens és més còmode o ens és més pràctic i que pots fer des de qualsevol lloc, però en realitat està comprant a la botiga de sota de casa i després només haver de passar a buscar la compra. Comprar per internet no vol dir no invertir en el teu barri o en el teu poble, al contrari.
Empreses en línia a través d'internet o nous projectes en ciutats i pobles. A Catalunya, l'any 2021, prop de 7 de cada 100 persones d'entre 18 i 64 anys es trobaven immerses en negocis en fase inicial, una situació que millora en relació al 2020 i que es preveu optimista els pròxims anys. Això sí, caldrà revisar les condicions perquè els joves puguin seguir sent emprenedors.
Sí, no?
A 20 minuts i arribarem a les 6 de la tarda. Aquest que acabem d'escoltar és el reportatge social que avui ens portava la Ruth Caral sobre el món empresarial jove i rural, tant a pobles com a ciutats molt petites. Ruth, de seguida comentem aquest documental que ens has portat avui, aquest documental sonor. Abans, però, mira, com que ets jove, em venia molt de gust preguntar-te si tu t'imaginaves, abans de fer el documental, que la sortida laboral jove en tot aquest sentit i en tot aquest àmbit era tan difícil.
Sí que m'ho valorava, però perquè tinc persones al meu voltant que també m'ho han fet pensar, no? És a dir, potser per la meva realitat social que tinc al meu entorn ja m'he fet previndre una mica aquesta situació. T'he de dir que quan he començat a mirar les xifres hi ha molta gent que és emprenedora i el que hem pogut representar en aquest reportatge és l'emprenedoria més de caire més menut, no? O més de producte més local. No mos hem fixat, ara de fet ja ho comentarem, però és això, no m'he fixat ni en start-ups, ni en res tecnològic, ni d'informàtica o d'empreses molt més grans. És evident que la gent més jove no tenim un calaix encara, tot això ara ja en parlarem, però és això. Jo, més o menys, sí que m'olorava que les condicions no són fàcils ni estan al nostre favor.
El que sí que sentíem en aquest documental era la història de la Júlia, de l'Ariadna i d'en Roger i els inicis d'aquests projectes. Per on comencem, Ruth?
Mira, si vols, primer m'agradaria recalcar una mica la particularitat de cadascun dels seus negocis o projectes. Comencem per Júlia Alvesa, 25 anys, deixa el periodisme i decideix obrir una llibreria en un moment en què hi ha poques llibreries, com diu ella, que només venguen llibres, però que alhora cada vegada se n'obrin més. Llavors, hi posem dades a tot això, si vols. Les més recents que he trobat són del mapa de llibreries d'Espanya 2022, un informe elaborat per la Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters. No n'he trobat allò exclusivament només de Catalunya, eh?
Val.
Però la xifra...
Potser podem fer una idea, però,
sí, però la xifra és de Catalunya. Perquè hi ha una xifra que és optimista i és que a Catalunya es calcula que hi ha 453 llibreries actualment i que l'any passat se'n van comptabilitzar 438. Per tant,
alguna més n'hi ha.
Exacte. És un creixement discret, però alhora prou significatiu, tenint en compte el sector i l'estil de vida que té la gent d'avui en dia, bàsicament perquè una part dels lectors també se decanta i opta pels llibres digitals.
I tenint en compte d'on venim, també, que és una pandèmia de 2 anys.
Correcte.
Déu-n'hi-do.
Sí, exacte. Llavors, un apunt també sobre aquest informe, només per matisar-ho, dins d'aquest cens no formen part les llibreries que només venen en línia, ni tampoc les que estan integrades en cadenes de llibreries amb més de 25 locals amb el mateix nom comercial. Només era això, per matisar-ho i que no se generalitze en va la dada.
Entrem també en el món de l'Ariadna, va, perquè m'ha fet gràcia això de crear Valtros Atelier per defugir una mica de la pantalla de l'ordinador, no?
Al final, al principi, tu també ja ho has comentat. Al final, si anem minut a minut, hi ha molts oficis, el nostre, per exemple, que implica passar-se moltes hores davant d'una pantalla.
Sí, senyora.
Llavors, també t'he de dir, però, que la part de la comptabilitat ningú els la treu i també s'hi han de dedicar una bona estona, però com a mínim ja no és el mateix. Llavors, el cas és que l'Ariadna Pujol, amb 24 anys, crea un compte d'Instagram i d'un interès per les manualitats i gràcies a l'impuls d'internet, és el que comentàvem, que que si no fos per això segurament tampoc no hauria sigut tan fàcil. Uh-huh. I ara, en aquest cas, les xarxes socials i internet també juguen. Si sabem jugar-ho bé, juguen a favor nostre. Llavors, ella em va acabar traient profit i generant un producte que ho engloba tot. Disseny, cura pels detalls, delicadesa, paper reciclat i, per tant, plenament sostenible, com ella explica, perquè els retalls de la roba amb els quals cobreix la tapa de les llibretes i de les agendes són teles reaprofitades. Uh-huh. Llavors, sí que m'agradaria afegir una cosa que el reportatge no l'ha matisat en cap moment, però ella ven tots els productes per internet.
Val, no té seu...
No té cap seu física, no i per tant, cara a cara, serà difícil que ho la trobeu, segurament, uh-huh, si no aneu a Valls. Però, per tant, se mou bàsicament a partir del seu Instagram, Valtros Atelier tot junt, i des de fa poc també a través de la seva pàgina web, valtrosatelier.com, però ella el contacte és molt directe, eh? Vull dir, per molt que se base a gestionar-ho tot a través d'internet...
Segueix sent comerç proper, eh?
Exacte. I també és cert que algunes botigues, pel que he pogut veure, també venen els seus productes, és a dir, potser tu vas a una altra botiga i allí te pots trobar un producte de Valtros Atelier, o si no, a partir de les fires que ella explicava que se fan durant l'any a Valls, principalment.
I encara una altra reflexió, Ruth, del final, mm-hmm, que m'ha semblat interessant, que és aquest comprar per internet no vol dir no invertir en el teu barri o en el teu poble, sinó al contrari, eh?
Exacte. Bàsicament, ella, jo crec que el que volia dir és que pot ser abans de comprar per inèrcia, no? Moltes vegades jo crec que seria difícil això, enumerar la quantitat de vegades que comprem per inèrcia. Simplement reflexionem-hi. Si tu t'és més fàcil i t'és més còmode comprar per internet, assegura't que potser aquella botiga que és la teua de confiança no tingui una pàgina web i que, per tant, pugues comprar per internet. És el que ella dia, no? És això, bàsicament, que no vol dir... comprar per internet no vol dir seguir invertint en la teua zona i en el teu entorn.
I que, per tant, no hi ha cap excusa en aquest sentit.
En absolut. No es pot generalitzar, eh? I encara, és el que dic, encara no hi ha botigues que potser no ofereixen aquesta opció i, per tant, està clar que en aquesta situació ens hi podem trobar. Uh-huh. Però també podem assegurar-nos abans de comprar en un altre lloc, que per molt còmode que en sigui, pues, tampoc no saps ben bé al final, em van a parar els teus diners i no acabes beneficiant el petit comerç. I per cert, dit això, m'interessaria que escoltem aquest tall de veu d'ella, de l'Ariadna, sobre la manera i l'actitud d'anar a comprar.
Si pensem en un futur, o en realitat en un futur molt pròxim, crec que tots tenim deures per fer, i és que cada vegada que comprem o cada vegada que necessitem alguna cosa ens plantegem com ho estem fent, a qui estem donant aquests diners i com ens estem sentint.
M'agrada l'apunt final, eh? Com ens estem sentint? Mm-hmm. No podríem enumerar, jo crec, també la quantitat de vegades que hem comprat, el que dia, per inèrcia o sense pensar,
sí, sí,
si allò realment ho necessitem. I en generar d'alguna manera plaer o felicitat.
Yeah, al final, que comprar quilòmetre zero, allò que ens sembla tan complicat, ho tenim tots a l'abast, si ho volem fer. Això
sí,
és una altra
sí,
cosa.
Exacte. Mira, de fet, ara d'aquí poc m'has fet pensar que és important, perquè arriba el Black Friday.
Sí, senyora.
I llavors... simplement que pensem-hi. Abans de comprar una cosa, potser perquè només la veiem allí l'anunci que està rebaixat, doncs simplement pensem-hi, raonem. Realment ho necessitem? Allò potser ho podria aconseguir anant a comprar-ho a la botiga del costat, però potser la botiga del costat no celebra pròpiament el Black Friday, però també té alguna mena de descompte, que això no se sap mai.
Va, i entrem en l'últim cas és en Manel i aquest forn de pa que està a punt d'engegar-se al Solsonès, eh?
Sí, correcte. En Manel té 24 anys i m'ha encuriosit el seu perfil perquè és una persona jove d'un poble molt menut i que aposta per un ofici que a molts pobles s'està perdent per culpa de la tendència a comprar a grans cadenes de pastisseries o als supermercats.
Sí,
no? I tot i que la situació d'estar en crisi constant no els afavoreix en absolut, pagar la quota d'autònom tampoc.
Un clàssic, eh?
Ha decidit reformar igualment el forn de pedra de Son Iaio i dedicar-se a vendre pa.
I és que, com dius, tampoc no és un ofici que vagi a l'alça, precisament, eh?
D'això en concret no en tinc xifres exactes, però mira Barcelona, per exemple. Vull dir, depèn de per on vagues, costa molt trobar un forn de pa que sigui un forn de pa del barri, no sé, sense pertànyer a cap cadena, eh? o a cap gran superfície comercial. Vull dir que moltes vegades tampoc... també costa de trobar.
Va, el reportatge també inclous dades de joves emprenedors. M'he quedat amb aquesta mitjana d'edat, 44 anys.
La mitjana d'edat dels emprenedors que estan en una fase inicial és de 44 anys. Dades del 2021, així com a recordatori. Però sí, és una edat bastant més elevada dels tres testimonis que han pogut sentir.
O sigui, joves emprenedors, estem parlant de 44,
Clar, això és que l'informe del Global... Ara no recordo ben bé el nom, però Global Entrepreneurs, no sé què.
Un nom d'aquests estranys que tenen
sí. Estudis. Sí, ara és que ara no me'n recordo ben bé. Però este informe just recollia per això, no? Que n'hi havia uns que eren a partir dels 35, si tenien una mica ja de talent i d'una mica tot pensat bé, però ja dic, la fase, o sigui, l'edat mitjana de fase inicial, així que s'agafa una mica com a referència, és 44 anys. Llavors és això. Ells són més, els que he recollit al reportatge, sí que són més joves, però no és per falta de ganes, ni d'implicació, ni de falta d'esperit de sacrifici, sinó que més bé el que se troben és que els falta calaix i unes condicions més òptimes.
Tenim més dades al respecte o no?
Tenim més dades. Porta un recull de xifres del mateix estudi. Ah, mira, aquí el tinc apuntat. El Global Entrepreneurship Monitor del 2021-22. I hi ha dades que podem comentar.
Va.
Totes agafen de referència l'estat espanyol, perquè és un estudi a nivell mundial, i en este cas sí que no hi ha cap concreció en dades exclusives de Catalunya. Llavors, per exemple, sobre la motivació, hi ha un 21,8% de gent entre 18 i 34 anys que estaria disposada a continuar el negoci familiar, la tradició familiar, mentre que un 68,2% crearia un negoci des de zero per guanyar-se realment la vida. És que ho ficava així,
Significatiu,
realment. Sí, sí. Ho ficava així, tal qual.
Com han canviat les coses.
Sí, sí.
Com han canviat les coses.
Això tot en una franja d'edat de 18 i 34 anys. Llavors, per tant, més gent apostaria per engegar la seva pròpia empresa que no perseguir amb un negoci familiar o ja començat.
El que dèiem, no? El món canvia, per tant, l'emprenedoria en aquest sentit també canvia i el que has d'oferir als seus clients també canvia i també canvia la forma de fer-ho.
Totalment.
Com ens deies per internet, no?
Sí,
per exemple.
Sí, sí. Exacte. Que si te'l fas una mica el teu aliat i evidentment cada estil de negoci, a lo millor hi ha un tipus de negoci que no pot viure exclusivament ni d'internet ni de les xarxes socials, però sí que segons com te pots fer com una mica d'aliat i te pot funcionar. L'única cosa que m'ha fet una mica de gràcia també, no, gràcia no seria la paraula, però és que se contradiu una mica, perquè de la mateixa manera que més gent apostaria per engegar la seva pròpia empresa, la següent dada diu que un 51% dels adults en general té por al fracàs. No? De manera que segurament si tu t'agafessis un negoci ja creat, i per tant que se trasllada i tu el pots agafar, potser no ho tindries tan complicat com si comencessis des de zero. Però, simplement perquè m'ha paregut curiós. I això sí, un 49,8% pensa que té habilitats i coneixement suficient i necessari per poder tirar un negoci des de zero avant.
És una mica el que comentàvem abans, no, Ruth? Que malgrat aquest gairebé 50% que creu que té habilitats i coneixement per tirar endavant un negoci, poder el que falla no és tant el coneixement, no són tantes les ganes, sinó la burocràcia, cap i a la fi.
Sí, sí, i l'entorn. I a lo millor també... Sí, no, és que la gent pot ser també és que no s'ho planteja prou. És a dir, jo també el que veig entre els joves, i això també generalitzo, evidentment, però és que moltes vegades des dels instituts no se't planteja l'opció de estaria molt bé que continuessis l'ofici de tons pares, no? O estaria molt bé que te'n vagués a fer un cicle formatiu de jardineria. Per dir alguna cosa, simplement diràs que t'empenyen a carrera, grau universitari i vés-te'n a estudiar. I ja està molt bé, jo no dic que no, i jo he fet una carrera universitària, per tant, no em puc menjar jo les mateixes paraules meues, no? Però vull dir que sovint pot ser falten també emprenedoria perquè no és la primera opció que et plantegen. Pot ser per molts motius, Jo aquí ja no hi entro. Però sí que és una cosa que... almenys abans com dies, no? Tu com a jove, com ho veus? Pues, també és una realitat que la veig una mica així.
Mira, t'anava a fer la mateixa pregunta, Ruth, i te la faig igual.
Sí, sí.
Perquè a l'inici et preguntava això. Abans de fer el documental, quina visió tenies de tot plegat? I després?
Després sí que... No, sí que m'ha agradat veure que realment són gent molt jove que s'encoratgin a tirar això endavant. Vull dir, jo m'imagino que una vegada tu tens la idea, sempre pinta tot molt bonic i tot molt bé i és una idea fabulosa, però m'imagino que a mesura que vas veient tots els passos que has d'anar fent per realment que allò sigui una realitat, jo crec que molta gent se podria quedar pel camí. I el que veig és que no, que hi ha molta gent disposada a fer este sacrifici inicial, això de no tindre hores, no tindre horaris, no? De treballar tot el dia i de dedicar-te molt en allò pel que creus. Llavors penso que aquestes ganes de treballar no s'han perdut, que moltes vegades jo, no per res, però sento la gent gran que diu ui, ja s'ha perdut una mica això, no? Que mos volem acomodar. Evidentment, n'hi ha de tot a tot arreu. Però sí que és veritat que m'ha fet sentir prou contenta això, no? De dir, hòstia, hi ha gent que encara tenim ganes de fer coses. I això és important.
No per res, però patapam. M'ha agradat això.
No ho he volgut dir a
no,
males.
No. Que... Ruth, va, la propera setmana què? Et pregunto alguna cosa o no?
Saps què passa? Que no m'atreveixo a dir-te-ho.
Sí?
Perquè l'última vegada que te ho vaig dir, la setmana passada sí que te ho vaig avançar. Sí, però sí. Fa dos o tres setmanes te ho vaig avançar.
Sí que vam canviar de tema.
I després va haver allí un obstacle que no va poder ser. Llavors, no m'atreveixo a dir-te-ho encara, n'hi ha tema.
Estem treballant.
Exacte, s'està treballant i se farà tot el possible perquè es faça.
I segur que és un reportatge social com aquest que val molt la pena de seguir. Ruth Caral, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu,
Joan. Fins la propera setmana.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Bé, nosaltres que anem deixant aquí la caravana d'avui, de seguida ja s'hi posa Ignasi Miranda amb tota la informació social religiosa amb el seu Sense Distància. Només dir-vos que demà, divendres, seguim amb més caravana, això sí, amb Núria Ros al capdavant. David Morral, cuida amb la Núria Ros demà, eh? Cuida amb la Núria Ros, que en fi, que s'ho treballa moltíssim. Per cert, Núria Ros, que demà entrevistarà ni més ni menys que aquest grup català que es presenta al Benidorm Fest per intentar participar en el Festival d'Eurovisió d'enguany. Si ho aconseguissin, seria després de molts anys el primer grup que canta en català a Eurovisió. Si ho aconseguissin. Andorra ja ho va fer fa uns quants anys. A Catalunya encara no. Veuríem com va la cosa. Va, com dèiem, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a les 3 amb més caravana. Adéu-siau!